migdia, al Mirall, COPE Catalunya. Estàs informat.
Hola, bona tarda, amics i amigues. Càritas Diocesana de Barcelona i l'Arcabisbat van enviar dimecres dues ambulàncies i material mèdic a Ucraïna. Van destinades al front, amb l'objectiu d'auxiliar ferits de guerra. S'hi porta material mèdic, com ara aigua oxigenada, esparadraps, gases, mascaretes d'oxigen o lones per transportar pacients. El director de Càritas Diocesana de Barcelona, Salvador Busquets, ha destacat la solidaritat de la gent, alhora que ha defensat un treball més organitzat. Abans d'iniciar aquest viatge, el bisbe auxiliar de Barcelona, Javier Vilanova, va beneir aquests dos vehicles i els voluntaris que se n'han anat, entre ells el sacerdot Joan García de Mendoza. Yuri Stasiuk, el sacerdot ucraïnès de la mateixa arxidiòcesi barcelonina i rector de la parròquia de Sant Josep i Santa Mònica, és qui rebrà aquest material a les ambulàncies. Estem davant d'un gest de solidaritat de l'Església, un mes enmig de la gran onada de col·laboració que molta gent està fent i traient el millor de cadascú, el millor de moltíssimes comunitats cristianes. Moltes felicitats. Avui a la taula de testimonis parlarem del dia del seminari que l'Església celebra aquest diumenge, el més proper a Sant Josep, que és demà. També presentarem una pel·lícula que avui s'estrena a les sales de cinema, Corazón de Padre, i ens acostarem al que serà demà la celebració de la cloenda de l'any especial que s'ha celebrat pel centenari de la imatge de Sant Josep de la Muntanya en aquest santuari del barri de la Salut de Barcelona. Tot això amb música d'inspiració cristiana i un petit resum de notícies us acompanyarà fins que siguin gairebé les dues aquí a COPE Catalunya i Andorra al 783 de l'Ona Mitja. Salutacions del Sergio López a les vies de so, de la Montse Roset a la producció i de qui us parla, l'Ignasi Miranda. Comencem. Obrim la taula de testimonis. L'Església celebra aquest cap de setmana el dia del seminari amb el lema Sacerdots al servei d'una església en camí. Pròpiament demà dissabte, festa de Sant Josep, i també diumenge, que és el més proper a aquest dia, les comunitats cristianes són cridades especialment a pregar pels seminaris, pels qui es preparen per ser preveres i per les vocacions al sacerdoci, com també a col·laborar econòmicament amb aquests centres de formació. El lema i el missatge del Dia del Seminari 2022 s'inspira en el procés sinodal en què l'Església està immersa ara des de la fase diocesana. L'ús del plural en el lema és per subratllar que els sacerdots no han estat cridats per estar sols, sinó en fraternitat i caminant junts. Coincidint amb la jornada, la Catedral de Barcelona acollirà demà mateix dissabte a les 12 del migdia l'ordenació diaconal dels seminaristes Jaime Moyà, Fernando Gilabert i Íñigo de Alfonso. La celebració estarà presidida pel cardenal Joan Josep Omella. Ens acompanya Salvador Bacardit, rector del Seminari Conciliar de Barcelona. Mossèn Salvador, bona tarda, benvingut al Mirall.
Hola, molt bona tarda a tothom.
Quin missatge ofereix aquest any el Dia del Seminari?
El missatge que aquest any ofereix la campanya del Dia del Seminari és Sacerdots en una església en camí. La tasca de formació dels nous pastors, és important que facin aquest aprenentatge d'acompanyar les comunitats cristianes, el poble de Déu, el poble de batejats, aquesta església que camina enmig del món. Ells, que han de ser uns servidors d'aquesta església sinodal, han d'aprendre a compartir, a conviure. L'experiència d'aquests anys de formació al seminari sobretot ofereix aquest aprenentatge, el dia a dia, la vida en comú, els estudis, la pregària, el cap de setmana, la vida pastoral, col·laborant a les parròquies. Tot això doncs ajuda que puguin ser uns bons servidors i uns bons acompanyants d'aquesta església en camí. Aquest és el missatge de la campanya del Dia del Seminari amb motiu de Sant Josep, el nostre patró.
Molt bé. En el Seminari Conciliar de Barcelona estudien els futurs preveres de l'Arxidiòcesi de Barcelona i de la diòcesi de Sant Feliu de Llobregat. Com està ara mateix pel que fa a nombre de seminaristes i vida comunitària?
Actualment, en el Seminari Conciliar de Barcelona hi estudien els candidats d'aquesta diòcesi, de les diòcesis de Barcelona i també de la diòcesi de Sant Feliu. En total hi ha una trentena de joves de diferents edats, des dels 19, 20 anys, els més joves, fins a 40 i 50 anys, alguns que ja venen d'experiències professionals o han hagut d'entrar per diferents motius més grans al seminari. Hi ha diversitat d'edats i diversitats de procedències també, de comunitats parroquials, de diferents grups i realitats d'església. Tots ells fan aquests anys d'estudis distribuïts per etapes, els primers, els que comencen el seminari, l'etapa formativa, el curs de propedèutic, en diem, o introductori, són matèries que serveixen per fonamentar la vocació, per fer un discerniment a fons d'aquesta crida de Déu que els ha portat a entrar al seminari, i a continuació els estudis acadèmics ja de filosofia i teologia es configuren en dues etapes. L'etapa intermitja dels que viuen a la comunitat de Sant Josep Oriol, dels que estudien filosofia, i finalment l'etapa dels que fan teologia, que viuen a la comunitat que en diem de Sant Josep de la Muntanya. La primera etapa, l'etapa aquesta de discerniment, de fonamentació vocacional, el curs d'introductori, estan a la comunitat que en diem de Sant Miquel. Aquesta trentena de seminaristes doncs, estan distribuïts en aquests tres grups, aquestes tres comunitats, segons aquestes etapes de formació, i els que ja han culminat el temps pròpiament del seminari, el que en diem l'etapa pastoral, els que es preparen pel diaconat i pel presbiterat, fan aquesta última etapa formativa ja vivint a les parròquies on col·laboren.
Estem parlant amb Salvador Bacardit, rector del Seminari Conciliar de Barcelona. Aquest dissabte, mossèn Salvador, seran ordenats tres nous diaques. Què representa aquest nou pas, tant per al seminari com per als mateixos nois que reben el sagrament?
Les ordenacions són sempre, per la comunitat de seminaristes i per la diòcesi, un motiu de goig i d'agraïment i d'estímul que hagin arribat ja aquests tres, en aquest cas, nous diaques a fer aquest pas de rebre el primer grau del sacrament de l'ordre, com també més encara és un motiu d'agraïment i de goig a les ordenacions presbiterals, que l'últim diumenge de febrer n'hi va haver també a 5, a la Sagrada Família. Per tant, això és la millor també manera d'anar motivant a que altres joves puguin plantejar-se aquesta resposta a la crida que continua fent el Senyor a donar la vida al servei de l'Església i de Déu.
I finalment, mossèn Salvador Bacardit, com animaria vostè els qui ens escolten a col·laborar amb el seminari i a conèixer més com funciona?
Aquesta col·laboració amb la campanya vocacional també demana la implicació de les comunitats parroquials i de les famílies, entre tots, no? Per tant, agraïm molt que, a motiu d'aquesta campanya, els que escolteu aquest missatge pugueu col·laborar amb la pregària, sobretot, que pugueu col·laborar també amb les vostres aportacions econòmiques, perquè la formació d'aquests futurs preveres doncs demana també no només unes instal·lacions amb el sentit de l'edifici del seminari on resideixen i on estudien, sinó també unes despeses formatives bastant complexes, i aquesta col·laboració la necessitem des de sempre per part de tots els diocesans, de les comunitats parroquials que vulgueu col·laborar. La vostra aportació econòmica i sobretot la vostra pregària és del tot necessària perquè puguem fer aquesta tasca formativa d'acompanyar els futurs pastors de les nostres esglésies diocesanes. També agraïm molt el mateix testimoni que donen els seminaristes a les seves comunitats parroquials on col·laboren els caps de setmana. Ells expliquen per què estan al seminari, com viuen aquesta resposta a la crida de Déu. Aquest testimoni d'ells creiem que és la millor manera també de motivar a altres joves que es puguin plantejar aquest camí, d'escoltar aquesta crida que Déu continua fent i de respondre-hi també amb generositat. Agraïm doncs la col·laboració també dels mateixos seminaristes, de les seves famílies, de les comunitats parroquials, i agraïm també tots els que d'alguna manera o altra estimen i ens acompanyen en aquesta tasca de formació dels futurs pastors, dels preveres, d'una església que camina, d'una església sinodal.
Moltes gràcies, mossèn Salvador Bacardit, rector del Seminari Conciliar de Barcelona, per haver-nos acompanyat. Que vagi bé demà l'ordenació de tres nous diaques a la Catedral de Barcelona a les 12 i la celebració del dia del seminari tot el cap de setmana, especialment diumenge. Fins una altra.
Moltes gràcies a tots i fins una altra, si Déu vol.
D'altra banda, s'estrena avui a Barcelona i en altres ciutats espanyoles la pel·lícula Corazón de Padre, un documental de Goya Producciones que redescobreix la figura de Sant Josep de Natzaret, no només com el sant custodi, sinó com un aliat poderós a la família per al món d'avui. Després d'una preestrena aquest dimarts passat a la Basílica de la Sagrada Família, obra d'Antoni Gaudí, iniciada per l'Associació de Devots de Sant Josep, precisament, i que estava previst que estigués dedicada inicialment a l'espòs de Maria, el film arriba ara a les sales, als cinemes. Ens acompanya uns minuts Josep Maria Anglès, un dels guionistes d'aquest documental. Senyor Josep Maria Anglès, bona tarda.
Hola, bona tarda. Moltíssimes gràcies.
Quin missatge ofereix aquest documental a partir dels diversos testimonis, molts d'ells catalans?
Doncs mira, aquest documental ofereix un recorregut per la figura de Sant Josep. No tant el Sant Josep històric, que també es parla una miqueta, evidentment, sinó en la figura de Sant Josep a dia d'avui, en l'actualitat, no? Aleshores, realment Barcelona té un pes molt important perquè només aquí a Barcelona doncs, parlarem de la Sagrada Família, en primer lloc, on vam tenir dimarts passat la presentació a la cripta. La Sagrada Família i el seu vincle des del propi origen amb Sant Josep, que és un vincle doncs, claríssim, no? Que al principi volia estar dedicada a ell des del principi. També coneixerem Sant Josep de la Muntanya, que com el nom indica, doncs, Sant Josep té un paper molt principal. Coneixerem els Jóvenes de Sant José, que és un grup de persones, de laics, que ajuden a persones en risc d'exclusió social, no? I els ajuden a tenir una oportunitat i a sortir endavant, no? I coneixerem també, per exemple, altres històries, com doncs, un pare de família que testimonia com la seva devoció a Sant Josep l'ajuda com a pare de família. Coneixerem un matrimoni que ens explicaran com Sant Josep, d'alguna manera, va col·laborar molt en mantenir el seu matrimoni doncs, unit. Coneixerem també la història d'un artista que es va convertir a la fe en bona part gràcies a la figura de Sant Josep. I després, en altres llocs del món, com per exemple a Canadà, als Estats Units, també hi ha un petit recorregut de diferents catedrals i santuaris que hi ha pel món dedicades a Sant Josep. Doncs tot plegat fa un mosaic on veiem que Sant Josep és una figura molt polifacètica i que val molt la pena conèixer-la bé, no?
Molt bé. La pel·lícula porta el mateix títol de l'exhortació Patris Corde, amb la qual el Papa Francesc convocava, ara fa més d'un any, l'any de Sant Josep. Què aporten a la nostra societat d'avui la discreció, la humilitat i la saviesa paternal de Sant Josep?
Mira, avui en dia, en l'època que vivim, on hi ha tanta pes que els hi donem a les xarxes socials, com Instagram, TikTok, etc., no? Doncs és veritat que vivim en una època de molta superficialitat, a vegades. Sembla que el més important és aparentar, aconseguir likes a les publicacions, la popularitat, la reputació, la viralitat, no? I en canvi en Sant Josep ens trobem una persona que, segons l'Evangeli, ni tan sols cita una frase que hagués dit ell, no? És a dir, era una persona que podem deduir que estava treballant i ajudant i estimant sempre des del silenci, des de la humilitat, des de la discreció, no? Que avui en dia doncs, resulta molt modèlic. És a dir, com Sant Josep, des del seu amor i en el seu silenci, doncs va ser el pare adoptiu de Jesús, ni més ni menys, no? I a l'espòs de la Mare de Déu, de la Verge Maria. I clar, com dic, avui, en una societat tant del postureig, tant del quedar bé, tant del buscar la repercussió, buscar la fama, buscar el reconeixement, doncs és un missatge molt revolucionari, no? Aquest silenci i aquesta humilitat de Sant Josep, com també va destacar molt bé el Papa Francesc, no? En la seva exhortació Patris Corde, Corazón de Padre, d'on ha sortit el títol, de fet, de la pel·lícula, i convocant l'any de Sant Josep, no? Posant-lo també doncs, com a model important pel tema de la família, que avui en dia doncs, és més que evident que està una miqueta en crisi, no? Tant els matrimonis com les famílies en general. I per tant, doncs, l'aportació de Sant Josep és ara més important que mai en la nostra societat, oi?
I finalment, en aquesta breu conversa amb el guionista de la pel·lícula Corazón de Padre, Josep Maria Anglès, volem preguntar-li, senyor Anglès, com recomanaria aquest documental a una persona que no conegui res de Sant Josep o que no se senti gens atret per la seva figura?
Doncs mira, una persona que no conegui res o gairebé res de Sant Josep, primerament és difícil trobar una persona que no sàpiga res de res, perquè a tothom, qui més qui menys, com a mínim li sona, no?, qui era Sant Josep, encara que sigui pels pessebres o coses així de Nadal. Però jo sí que crec que en els 90 minuts aproximadament que dura la pel·lícula, doncs es dona moltíssima, moltíssima informació, molta d'ella, de fet, de caire cultural, no?, que resulta molt enriquidora. I jo crec que qualsevol persona que tingui un cert interès doncs, per l'art, per temes que ens toquen a tots, no? Com són la malaltia, la família, la paternitat, etc., doncs és una pel·lícula que li pot aportar moltes coses, no? Jo crec que val molt la pena per conèixer Sant Josep i l'impacte que té Sant Josep avui, no? I d'altra banda, sí que com a projecte hem decidit que el 15% dels diners que ens arribin a la productora i la distribuïdora dels cinemes, d'aquesta pel·lícula, les destinarem a la campanya d'emergència Càritas con Ucrania, a un petit gra de sorra doncs, en aquest conflicte tan seriós que estem vivint ara, no? I res, tota aquesta informació la podeu trobar a la pàgina web corazondepadre.es, Allà s'explica els cinemes on es pot veure i altra informació relacionada amb la pel·lícula i amb el projecte.
Moltes gràcies, Josep Maria Anglès, guionista de la pel·lícula documental Corazón de Padre, que s'estrena als cinemes catalans, a Barcelona sobretot, avui mateix, la vigília de la festa del Sant Patró de l'Església Universal. Que vagi molt bé, enhorabona.
Moltíssimes gràcies a vosaltres. Bona tarda.
I encara parlant sobre Sant Josep, se celebrarà demà a les 12 del migdia al Santuari de Sant Josep de la Muntanya, al barri de la Salut de Barcelona, la missa amb la cloenda del centenari de la coronació canònica de la imatge. La celebració estarà presidida pel nunci del Papa a Espanya i Andorra, Bernardito Auza, i completa el que han estat uns mesos de commemoracions des de la inauguració el 17 d'abril passat. Una exposició, un itinerari per a esglésies de l'Arxidiòcesi de Barcelona dedicades a Sant Josep i la devoció dels 7 diumenges de Sant Josep aquestes últimes setmanes han estat algunes de les principals activitats. Tenim amb nosaltres Àngels Arrabal, secretària de l'Associació de Sant Josep de la Muntanya. Senyora Arrabal, bona tarda.
Déu vos guard, Ignasi.
En què consistirà la clausura del centenari de la coronació de la imatge de Sant Josep de la Muntanya?
Mira, doncs com no pot ser d'una altra manera, amb una missa solemne, que si l'apertura la va presidir el senyor cardenal, la de cloenda la presidirà el nunci del Sant Pare per Espanya, Monsenyor Bernardito Auza. Aquesta missa acostumen a venir de sempre, des de que jo sóc a la casa, la general de la congregació, el seu consell i religioses d'altres cases que tenen esteses arreu del món. Enguany, per la presència del nunci, ens acompanyarà també la cònsul general de Filipines i altres sacerdots i religiosos significatius de la diòcesi. Amb una característica que la missa d'enguany, el Sant Josep que es posa a prop del del presbiteri, serà el Sant Josep autèntic que va comprar la Madre Petra i anirà coronat de la corona, precisament l'autèntica, del centenari. Aquests són els fets més significatius i que fan diferent aquest dia de Sant Josep. Tot seguit, després de la missa, es farà una processió pels jardins del santuari, Sant Josep tornarà a casa seva i nosaltres a la nostra, si Déu vol.
Molt bé. Ens pot recordar l'origen de la imatge i del santuari de Sant Josep de la Muntanya a partir de l'arribada a Barcelona de la Beata Petra de Sant Josep, fundadora de les Mares dels Desemparats?
Sabem segur que la Madre Petra la va comprar un cop havia arribat a Barcelona, la va comprar per 200 pessetes, però no desconeixem, no sabem exactament a qui li va comprar. El que sí tenim són els trams de temps. La va comprar quan estaven a la casa de Sant Gervasi i això sabem que va ser entre el 1887 i el 90. Llavors, un cop van venir al carrer Sant Salvador, aquí a Gràcia, la va col·locar a la capella de la casa del carrer Sant Salvador, però ja venia des de Sant Gervasi. Un cop es van traslladar aquí a la muntanya Pelada i van començar les obres, la va instal·lar provisionalment en un lloc que és on es va quedar fins ara fa relativament poc, el que és actual capella de la Madre Petra, però que als seus orígens era la capelleta de Sant Josep.
I què destacaria, senyora Àngels Arrabal, d'aquests mesos de celebracions pel centenari de la imatge? Quin balanç en faria?
Jo destacaria de la commemoració d'aquest centenari la feliç coincidència amb la dedicació per part del Sant Pare d'un any a Sant Josep i la seva encíclica Patris Corde. No seré jo qui discuteixi la importància de la coronació d'una imatge, però potser el que l'any 1921 va ser molt important ara se'ns fa fins i tot una mica estrany, no coincideix amb la nostra sensibilitat espiritual. Però, en qualsevol cas, tenir possibilitat de meditar sobre la importància de Sant Josep, la seva total disponibilitat a la voluntat de Déu, això ha de transformar els nostres cors. I aquí és on penso jo que està l'autèntica importància d'aquesta commemoració. Fins a on ens ha transformat aquest any interiorment? La imitació, la contemplació sobre la figura de Sant Josep, què ha suposat pels nostres cors, per la nostra actuació com a cristians? Després ja en el plànol extern, o menys espiritual, clar, per mi la importància la té, jo destacaria, el cicle de conferències que es va fer sobre la figura de Sant Josep i que el 23 d'octubre vam tenir la sort que la impartís el bisbe Vedell. Va ser una conferència impactant, emotiva, i en la que un tenia la sensació de que allà estava passant alguna cosa, no sabem què, però allà estava passant alguna cosa i molt important. Haver format part de la ruta de Sant Josep, la ruta que es va dissenyar de 11 temples de tota la diòcesi de Barcelona, doncs clar, ens ha comportat a nosaltres sortir de casa nostra per trobar altres imatges de Sant Josep, altres llocs dedicats al sant, i pel santuari, la munió de persones, entitats, grups, parròquies que s'han acostat fins al nostre santuari. Després hi ha l'organització de set espais culturals fent-los coincidir amb els 7 diumenges de Sant Josep. Ha sigut potser ja tot el que s'ha fet aquest any.
Recordem, a més, que les religioses Mares dels Desemparats acullen al santuari de Sant Josep de la Muntanya desenes de nens desprotegits que hi arriben derivats per la Generalitat, en aquest cas. Com resumiria vostè breument la tasca social d'aquesta comunitat?
La tasca social d'aquestes dones és silenciosa, sense càmeres ni actuacions extravagants, però molt efectiva, generosa i en sintonia amb el que la Beata Petra, la seva fundadora, deia sempre a les seves filles. Set madres para los desamparados. I això és el que fan les religioses de Sant Josep de la Muntanya, dirigint aquests més de 50 professionals que treballen al nostre centre d'acollida.
Moltes gràcies, senyora Àngels Arrabal, secretària de l'Associació de Sant Josep de la Muntanya, per haver-nos acompanyat uns minuts. Que vagi molt bé demà aquesta festa de Sant Josep i la cloenda de l'any pel centenari de la imatge de Sant Josep de la Muntanya. Salutacions a les Mares dels Desemparats, als nens acollits i a tota aquesta gran obra. Que vagi bé.
Gràcies per fer-te ressò, tu i el teu programa, de les coses i esdeveniments del nostre santuari.
I arribem ja a la recta final del programa.
Em crida sobre de les aigües on els meus peus poden fallar, i allà trobo en el misteri sobre el mar. Caminaré i cridaré fora el teu nom.
Oceans, on els meus peus poden fallar. Un tema que ens parla de la necessitat de confiar en la gràcia de Déu per convertir-nos. Aquesta interpretació del grup Worship.cat, format per joves de les diòcesis amb seu a Catalunya, ens ambienta el missatge d'aquest diumenge tercer de Quaresma, en què el Senyor ens invita precisament a la conversió. Algunes notícies d'aquests dies: la Basílica de la Sagrada Família de Barcelona va acollir dissabte passat una celebració de l'Eucaristia molt especial per a la Companyia de Jesús a Catalunya, en el marc de l'any ignasià, que commemora el 5è centenari de la conversió d'Ignasi i de la seva estada a Manresa, coincidint també amb el 400 aniversari de la seva canonització. Unes 2.500 persones van compartir una trobada emotiva, viscuda i compromesa. La missa va estar presidida per l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, i concelebrada per diversos sacerdots, entre ells els superiors d'unes quantes congregacions religioses, així com també religiosos jesuïtes. També hi va ser present la directora general d'Afers Religiosos de la Generalitat, Yvonne Grilley. En la seva salutació, el cardenal Omella va recordar que el testimoni d'Ignasi de Loyola és una crida també per a nosaltres avui. Després, en la predicació, el jesuïta Josep Maria Rambla va presentar a Sant Ignasi de Loyola com un home que va mirar el món de manera oberta i crítica. L'emoció la va posar sobretot el cor participatiu dirigit pel delegat dels jesuïtes a Catalunya, Enric Puiggròs, i format simbòlicament per 500 cantaires voluntaris. Recordem, a més, que Francesc Conesa és des de dissabte passat el bisbe de Solsona, com ja comentàvem la setmana passada. El prelat va rebre el bàcul del nunci del papa a Espanya i Andorra, Bernardito Auza, i va passar a ocupar la seu. I a més, Manel Riera acaba de ser elegit ara fa uns dies president del Consell de Germandats i Confraries de l'Arxidiòcesi de Barcelona. És actualment prior de la venerable Congregació dels Dolors de Mataró. ha assegurat que assumeix el càrrec amb desig de fer un bon servei a les entitats de pietat popular. Ha admès que la situació d'aquests últims anys ha estat molt dolenta per la pandèmia, tot i que ara es comença a remuntar. I fins aquí el Mirall, gràcies per la vostra companyia. Tornem, si Déu vol, divendres vinent a 2:15, aquí a COPE Catalunya, al 783 de l'Ona Mitja. Els qui us dieu Josep, Josefa o Josefina, amb totes les seves variants, moltes felicitats per demà. Tornem d'aquí 7 dies. Adéu-siau. En presència del meu Déu.